Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que el kimchi és una preparació típica de la gastronomia coreana que consumeixen una gran varietat d'aliments d'origen vegetal al llarg de l'any, encara que les baixes temperatures dels mesos d'hivern no ho permeten? Aquest fet és bàsicament el principal motiu pel qual els coreans comencen a preparar aquestes verdures fermentades abans que comenci el temps del fred, i d'aquesta manera també tenen un producte saludable i que el fan servir com a medicament natural, ja que puja les defenses del cos, és antioxidant i ajuda a eliminar el colesterol dolent. La recepta base es sol fer amb la col xinesa, però sovint s'hi afegeixen altres verdures com raves, cogombres, pebrot, alls, cebes, etc, etc. Vinga, va! Si això del kimchi us fa peça, a fer unes proves.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim les portes obertes. Quin pica-pica que us preparem. Des del celler Rim a l'Empordà i de l'Olivar d'en Jan, en Jordi ens té preparat un tastet de poesia fantàstic. L'Imma Puigcorbé, la nostra veterinària de confiança, ja té el tuit preparat. Descobrirem i cuinarem amb un formatge artesà català. I també sabrem qui vindrà avui al nostre Bocato di Cardinale. En Quim Mates, el nostre cuiner més fantàstic, ens porta una bona cassola. I algú, qui serà avui que ens omplirà la guia Virgínies de la cuina catalana? El reportatge? Ui, avui un reportatge d'alta volada. Acabarem amb unes postres fantàstiques de les Terroeles. I la cita final per acabar de fer una bona migdiada al punt. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
I tenim una altra vegada a la Sumoyaki que ens porta una nova dona de la gastronomia. Avui, per telèfon. Sumoya, què tal, com estem?
Hola, Pep, què tal? Doncs molt bé, molt bé.
Anar passant l'estiu, eh?
Exactament, i sí, avui no he pogut estar allà, però bueno, sempre al pie del cañón.
Cap problema. Escolta, va, a veure, quina dona de la gastronomia ens portes avui?
Doncs mira, avui parlarem de la Sònia Pina Vallès.
Home.
I bueno, sí, la Sònia. Jo me l'estimo molt i és una dona, bueno, súper.
Qui és la Sònia Pina Pagès? A veure.
Mira, la Sònia, jo et contaré una mica que la Sònia és una enamorada de Catalunya. Bueno, i fa 3 anys que va decidir deixar la gran ciutat, o sigui Barcelona, i aquí ha viscut durant 57 anys. Bueno, aquí no, a Barcelona. Perquè jo ara no estic a Barcelona.
Clar.
I bueno, ella va decidir traslladar-se al poble dels seus pares i començar un nou projecte professional. I és la directora de la Federació Catalana de les DOCs i de les IEPs.
La Sònia, que ha tornat a les seves terres, cap allà a la Terra Alta, per aquell país tan fantàstic que hi ha. I a més, això que dius tu, una dona que, escolta'm, com dic jo, els fa anar rega a tots. Ens l'estimem molt, a la Sònia, perquè a més, una capacitat, això que moltes vegades parlem, no?, d'aquesta capacitat, diguem-ne, de posar a tothom al mateix sac, molt diferents uns dels altres, perquè uns defensen l'oli, els altres defensen la poma, els altres la pera, els altres l'arròs. Té una gran feinada, la Sònia, eh?
Una gran feinada, i a més, tu saps que a la Sònia li apassiona la literatura i la llengua i la comunicació. Mm. I ha exercit com traductora i és especialista en protocol i gestió d'actes. O sigui que és una dona molt polifacètica. Y ella sempre em diu que, bueno, ella aposta molt per el consum de, dels aliments de la terra i la defensa de la importància de la pagesia com, com autèntics arquitectes, ella diu textualment, com autèntics arquitectes d'aquest territori. I ella reclama, a més, i és per el que estem nosaltres lluitant una mica, el reconeixement necessari de la figura de la dona pagesa. Bueno, que según ella, según yo y según mucha gente, bueno, pues es la gran desconeguda del món rural.
I que hi ha moltes dones a la pagesia, hi ha moltes pageses que treballen, bueno, ja saps tu, eh? Sobretot amb una feinada fantàstica com estan fent. Sue, moltíssimes gràcies per portar-nos avui una dona que viu la pagesia des d'una altra banda, com dius tu, que és l'organització, que és la història i sobretot això, no? El fet de la comunicació, de poder-se comunicar.
Exacte, que és molt important tot això, que no ens oblidem.
Moltíssimes gràcies, Sue.
Gràcies, Pep. Bon estiu.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit. La fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Senten molt plaer que la rasquin, per això els hi posem raspalls o ho fan als arbres. Les vaques no m'estimen. Em veuen i pensen, mira, la que em dona menjar i en rasca. I això és positiu per elles i per això s'acosten. Això ni és amor ni felicitat per part d'elles. És amor per part meva.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Marc Vidancos, cap de cuina. Per esmorzar, dolç o salat?
Normalment sempre dolç, des d'un croissant, brioix, però sí, dolç.
Que llamina que ets. Del mar?
Potser la gamba.
Gamba vermella?
Sí, gamba vermella, però és tan polivalent, té aquest sabor tan nostre, palamós, de... és perfecte.
I de la terra?
La terra és més complicat, seria entre la patata per la seva polivalència o fins i tot els bolets.
Jo em pensava que diries el cargols, tu siguin d'Igualada.
No, aquí prefereixo guanya terreny la patata, per exemple.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Normalment diria una truita a la francesa així xicoreta de dins o potser fins i tot amb formatge.
Un vici culinari que puguis explicar.
Estic molt enganxat a fer canelles de Bordeus.
Això que tu ets molt, molt saludable, eh?
Sí, però bueno, canelé val la pena fer el sacrifici.
Un sabor o aroma de la teva infància?
L'escudella de mi àvia.
Que bona, que bona. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa mirar al cel?
Potser per lo exclusiu, perquè és una cosa que intento agafar-la només a la seva data, els canelons de Sant Esteve.
Un producte que no suportis?
Et diria el pebrot.
Vermell o verd?
Els dos, però vermell, pitjor.
Així és com un Ferran Adrià, eh? I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costella a la brasa, sens dubte.
Marc Vidancos, moltes gràcies.
Ei, a vosaltres.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui tenim el mestre de les cassoles, en Quim, el nostre cuiner de la Bisbal d'Empordà. Quim, com anem? Bon dia.
Hola, bon dia, perfecte, molt bé.
Ui, m'han dit que avui aquest matí estaves netejant cargols.
Sí, 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 és veritat.
Sí?
T'ho han dit bé, sí, sí, sí.
Farem cargols?
Sí, farem cargols amb cabra de mar.
Oh, que bons! Mira, encara me'n recordo els cargols que fa la Montse de Can Roca, la mare dels germans Roca, amb l'Angeleta, que uns cargols amb cabra de mar, excepcionals, tu. Haurem de mirar un dia de fer-los a tots dos, a veure quins són més bons.
Home, estaria bé. Segur que són els seus, això està
clar. Iam. Com els fas, tu? Com els fas?
Bé, jo el cargol normalment sempre el agafo un dia abans i bé, tinc una pica gran, però també es pot fer a casa, no?, amb una pica o la galleda, i els deixo tallar amb una tapa a sobre, amb un sedàs, perquè es vagin passejant, que volguin. Mm-hmm. Perquè així el cargol es neteja molt bé, no?, perquè si tal qual te'ls han portat els has d'anar netejant, tenen aquell tel a davant, tot és molt sec, la clova és bruta i costa molt, no? En canvi, d'aquesta manera els tinguen allà, que vagin passejant, els hi vaig tirant aigua i després, a més, també veus de seguida si n'hi ha algun que és mort, i és molt convenient llançar-lo, no?, perquè, esclar, un cargol mort, doncs, no és gens agradable, no? Després, un cop tinc el cargol ben net, que hi he posat una mica de sal i vinagre, no?, per acabar-lo de netejar bé, després jo ja els poso directament a la cassola. O sigui, jo el cargol no el bullo. El poso a la cassola, tal qual, amb un raig d'oli, a foc baix.
I que vagi fet, no?
I el tapo't una mica, no? I després deixa anar molta barromera i tal, no?
Home, i conserva més bé el gust així,
Sí, queda tot concentrat, perquè si el bull se'n va tot amb l'aigua. Uh-huh. Val? Després el cargol queda més fluixet. I després, quan treu aquella espuma, així, color més aviat verdós, en aquell moment li tiro el sal i pebre.
Molt bé.
Perquè després penetra tot a dintre i queda molt, molt gustós, no? Després el vaig deixant que se vagi evaporant aquesta espuma, i quan ja pràcticament s'ha evaporat, que ja després es va notant que se va rostint el cargol, després li tiro una mica de conyac.
Bona, aquí, que flamegi això,
Sí, ben flamejat, val? I després els vaig deixant coure bastanta estona a foc molt baix.
Molt bé.
Una horeta o així, no? I un cop el tenim ja, el cargol, pràcticament a punt, amb una altra cassola ja he saltejat una mica la cabra de mar, no?, que l'he tallat a trossets perquè quedi el gust en la cassola. Agafo aquests cargols, els poso en aquesta cassola, que he separat prèviament, després, la cabra. Uh-huh. Torno a posar els cargols en aquesta cassola i li poso una mica de fumet, allò que mig cobreixi, no?
Perquè... I sofregit també aquí, Quim?
Sí. Després, quan hi he posat el fumet aquest, després és quan hi tiro el sofregit de ceba i tomata.
Xup-xup aquí. I què, picada també o no?
I després també hi faig una picada de julivert. Però després, al final, també hi faig una picada d'ametlla, avellana, unes torradetes i all i julivert.
I què, i una mica de xocolata negra també?
No n'hi he posat mai, jo.
Posa-n'hi, però ja veuràs.
Segur que és molt bona.
Hosti,
i queda molt bé.
Quins
cargols. Jo ho provaré, la pròxima.
Clar, això, el xup-xup aquí, del cargols, el sofregit, la cabra de mar i la picada, això és, bueno, mira...
Espectacular.
Uf, que bons, que bons.
Molt bo.
Quim Mates, escolta'm, aquests cargols amb cabra de mar s'han de tastar, eh?
Sí, ho farem.
Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, a reveure, apadeu.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Bye. no estic tot tant. Té marques cols, tal de pinars. I després, molt excel·lent, però excel·lent amb les escoles risot, allà els dins, tot camps i cítric. I de postres? De postres, vam demanar un xux amb sabors de bacalà. És a dir, anàvem un xux perquè no posem cap pas en fregit, el farcejat de crema de festoc. Sabors típics que trobaríem en aquestes mostres d'ambient mitjà i aleshores una acció molt ben curiosa.
Això ja de la mobilització de la cuina no té límits.
No té límits i de vegades l'encert.
Doncs entra a la Virgínies del restaurant 111 de la Rambla d'aquí de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar. A vosaltres una abraçada.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui la ruta formatgera ens anem cap a Terres Lleidatanes. Concretament, anem a Oliana, perquè allà hi ha la formatgeria L'Oliva. Arnau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com va això, per aquí dalt?
Doncs bé, ara aquests dies passant calor i així, però bé, 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 anem fent.
Bueno, és que a l'estiu si no es passa calor, llavors ens queixarem, no?
Sí, ja tocava, ja tocava. No, encara ens ha plogut, fins ara aquests dies ha anat plovent i, bueno, sembla que de moment ho estem salvant.
Sí, bueno, Catalunya té això, no? El fet de tenir tants allò territoris diferents a casa nostra, més de 130 paisatges diferents, doncs mira, fot sol i amb 5 quilòmetres et trobes una, allò, una pluja d'aquelles de tarda i al cap de 5 més una altra vegada sol, eh? I ningú se n'assabenta de si ha plogut o no en un lloc determinat. Escolta, tu no ets aquí d'Oliana?
Jo tinc tots els meus orígens aquí a Oliana, tant mon pare com ma mare ho eren, però allò quan vaig a Barcelona a estudiar i allà vaig néixer jo i farà 12 anys que sí que vam pujar amb la meva companya a una mica a donar el relleu a la masia familiar i doncs això, a portar un ramat de cabres i portar una mica a la finca i fer formatges amb la gent.
Què és el que et va fer canviar, diguem-ne? Perquè tu no vas estudiar per ser formatger, no?
No, jo em dedicava al disseny i la publicitat, la meva companya també era interiorista, vull dir, un món totalment diferent, que no té... I potser una mica per això, doncs vam... Va haver un moment de la vida que volíem doncs, dedicar també volíem formar una família i la volíem, per doncs, això, formar en un ambient una mica més autèntic, més en contacte amb el que és la vida real. I mira, d'aquí, doncs mira, vam dir, doncs fem pagesos.
I teniu cabres, vosaltres?
Sí, tenim un ramat, ara unes 125, murciano-granadines, i així les traiem a pasturar cada dia i elaborem cada dia amb la llet de la munyida del dia.
Clar, a mi quan un formatger o formatgera em diu no, és que nosaltres també som pastors, o pastores i d'això, penses, bé, molt bé, allò de fer vacances, tot és molt relatiu, no? Perquè les cabres han de pasturar cada dia i s'han de munyir cada dia.
Això sí. Per sort som un equip de tres, som com una cooperativa de tres socis, llavors això ens permet almenys un cap de setmana al mes ens hem compromès a doncs, jo, l'Imunyo, el Joel, que és el que porta més el tema del ramat, doncs un parell o tres de dies al mes, i ell pot lliurar, i ell pot dir formatges i em fa una mica l'elaboració que puguem lliurar nosaltres. Mm. Però sí, nosaltres a més munyim tot l'any, perquè fem diverses parideres l'any, i és un no parar.
És un no parar. A veure, mira, Arnau, avui aquí a la Fonda tenim ganes de menjar arròs, i volem fer un arròs cremoset, allò, un tipus risotto, i necessitem formatge. No sé què tens per aquí, els prestatges de l'Oliva.
Home, jo us recomanaria el coscollet, que és un dels primers formatges que vam començar, que és una quallada làctica, és... Nosaltres treballem amb llet crua, amb ferments naturals de la llet. Tenim una massa mare que diàriament és la que anem sembrant a la llet. I llavors és una quallada làctica molt fineta, té unes 2 o 3 setmanes de maduració amb els propis fongs de la llet, el geotricum típic de la llet de cabra. Però el gust és molt suau, fon bastant bé, és un formatge bastant humit. i jo crec que t'hi pot anar bé.
Home, és aquells formatges que allò acabat de fer, allò quan té 7, 8, 10 dies és molt suau, però a mesura que va evolucionant i que va fent i que potser agafa una mica de proteòlisi depenent de les temperatures de maduració i així, llavors ja és un formatge que es fa dir sí senyor, eh?
Exacte, sí. Són formatges amb una evolució molt ràpida i és això, tant el pots menjar en una setmana i que tingui un punt àcid i més humit, com si ja t'agrada evolucionar, que ja hi vagi més, doncs això, a partir d'un mes o així, ja té... També depèn molt el formatge de tardor, que sí que és més greixós i els gustos pugen més ràpid, que potser el de primavera, que són formatges més suaus, la llet també és més suau.
Uh-huh. Doncs Arnau, mira, nosaltres posem la cassola al foc aquí, anar allò assecant el grans arròs per fer el risotto. Si voleu baixar vosaltres mateixos, no sé si sereu a temps o ja ens haurem menjat tot l'arròs, però vaja, si no, us en guardem una carmanyola.
Vinga, doncs, fem això.
Que vagi molt bé, Arnau.
Vinga, moltes gràcies, Pep.
Adéu-siau.
Ens veiem. Adéu, salut.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda.
Un dia, si us en recordeu, els oients de la Fonda vam venir fins aquí al Miracle, al Solsonès, i vam parlar precisament de la vinculació entre el turisme i la gastronomia, perquè ja ho sabeu que això sempre va, no? Ara molta gent fa vacances, va viatjar, i una de les coses que pot fer, entre altres, de visitar coses, visitar paisatges, visitar mil i una històries, és menjar. I és que, clar, menjar és part, diguem-ne, d'aquest turisme que tenim, d'aquesta història i d'aquesta tradició a Catalunya. I Manel ens va explicar que, home, ens va fer una pregunta i és, home, tu no has estat a l'hostal més antic de Catalunya, i per això hem vingut aquí, hem vingut a... Ara no som al Miracle, sinó que hem vingut fins a Pinós, i aquí jo m'hi he vist que trucaré en Manel. Ah, mira, ja el veig que està allà. Manel, bon dia.
Hola, què tal, Pep, com estàs?
Avui has anat de santuari, podríem dir, a santuari, no? Gairebé, o de santuari a monestir.
Sí, correcte, anem de santuari a santuari.
On estem, exactament?
Mira, doncs ara estem geogràficament al centre de Catalunya. O sigui que tenim el luxe, el privilegi, d'estar en un punt molt alt, més de 900 metres, i que ens permet, doncs, visualitzar quasi bé tot Catalunya de forma perifèrica. Però, a més, tenim la gran sort que es manté el que et vaig dir, que em faria molta il·lusió que coneguessis, que era l'hostal on s'ha seguit donant menjar des dels últims 500 anys. L'any que ve, en realitat, ho celebraran d'una forma important. I bé, estic molt content que hagis vingut, perquè no només és que fa 500 anys que ho fan, sinó que ho fan molt bé. O sigui, el 2023 tenim l'oportunitat de seure i entrar-hi, conèixer la Mònica, la seva família, i menjar-hi de luxe.
Doncs tu, veig aquí una porta que hi ha moltes, moltes lletres i molts d'anys. Hòstia, aquesta porta hi han entrat molta gent aquí. Dius que 1524, per tant, vol dir que estem als 499 anys d'història d'aquest hostal.
Sí, fa una mica d'impressió, creuar aquesta porta, com tu dius, perquè, doncs, han passat moltes coses. Segur que aquesta porta ha vist, doncs, pràcticament la meitat de la nostra història, no? I això és molt emocionant, i es manté molt bé. Tot això que tu estàs veient i que estem veient d'aquestes inscripcions es poden llegir tot, i posen coses molt curioses que segur que la Mònica ens explicarà.
Doncs va, entrem a veure si trobem la Mònica aquí, perquè aquest hostal és d'aquells d'antes, que dic... Mira, ja la veig. Mònica, bon dia.
Bon dia.
Escolta, tu no tens 500 anys?
No, de moment no. No, encara no.
Quan fa que ets aquí?
21 anys.
Déu-n'hi-do, no? O sigui que... Déu-n'hi-do el que has vist tu amb aquests 21 anys. I l'any que ve fa 500 anys que un hostal no ha tancat mai, ha donat de menjar. Aquí ha d'haver de passar molta i molta història.
Molta, moltíssima història. De tot, suposo, guerres, pelegrins, de tot.
Com va començar tot això? Perquè, clar, estem aquí en aquest punt alçat, que per una banda veus Montserrat, per l'altra veus els Pirineus, per l'altra veus l'Andorra gairebé.
Com va començar l'hostal, suposo, no? Això va ser arran de l'aparició de la Mare de Déu, el 1509. Apareix la Mare de Déu i els hospitalers volen fer diners per fer l'església més gran. Hi havia una capelleta molt petita, volen fer l'església més gran i diuen, doncs farem un hostal. I aquí fan l'hostal perquè la gent quan entri paguin i facin diners per fer l'església.
Perquè clar, l'església, diguem-ne, el monestir ja hi era, no, aquí?
Hi ha un monestir i una capella molt petita. Llavors, si ens hi fixem, ells quan fan l'hostal, el 1524, quan tenen els suficients diners fets, restauren primer l'església i l'església l'acaben el 1642. Quan acaben l'església, continuen amb l'hostal i fan la segona fase, que és aquesta fase que estem ara, que és el pis de dalt, que l'inauguren el 1677. I que passen 100 i escaig d'anys, des de baix fins a dalt.
De fet, jo estava vinguint cap aquí avui i he vist, i clar, jo pensava, aquesta gent on deu anar a comprar? Perquè aquí, poble, és a dir, tot està molt, diguem-ne, disgregat. Jo no sé vosaltres, per exemple, el dia a dia, on el feu? Si treu més cap a Solsona, si treu més cap a Manresa, cap a Cardona...
Tirem més cap a Solsona, perquè tot el que és, hi ha documentació ja depèn del solsonès, a les escoles, ja sigui tema de pagès, llavors tires molt cap a Solsona. I si et falta una cosa més important ja vas a Manresa, però si no a Solsona, és principal.
Si mirem una mica la cronologia d'aquí de l'hostal de Pinós, com ha anat això?
La cronologia... Mira, això des del 1524 fins a les amortitzacions a les Mendizábals és sempre dels monjos, del clero dels hospitalers. Després, un cop hi ha hagut les amortitzacions, el 1836 ja passa a mans particulars. I llavors es va venent de particular en particular fins al 1957, que és el propietari actual. I llavors ha anat passant de llogaters en llogaters, també.
És curiós perquè és una d'aquestes coses que moltes vegades si miressis els llibres d'història, clar, això no t'ho trobaries. Mires la Viquipèdia i dius, no, és que l'hostal de Pinós surt a la Viquipèdia, no? Llavors, home, sou coneguts com a mínim a la comarca, no?
Sí, a la comarca sí. Bé, aquest Pinós, vull dir, és un punt que la gent dels voltants coneix de tota la vida. Primera per l'hostal i segona pel centre geogràfic de Catalunya. Vull dir, té dues coses molt importants.
Escolta una cosa, has dit fa 21 anys que tu vas venir aquí, vas aterrar aquí. Com és això? Tu a què et dedicaves fa 21 anys?
Ui, jo fa 21 anys treballava d'administrativa, però a més els caps de setmana ja feia això i m'agradava molt. És a dir, de dissabtes i diumenges treballava com a cambrera i de dilluns a divendres com a administrativa. Llavors soc d'Ardèvol de Pinós, soc filla de Pinós i sempre m'havia agradat l'hostal perquè els meus avis ho havien tingut. I ma mare ja hi havia treballat i a vegades en parlàvem. I com que jubilaven la gent que hi havia aquí, pues, saps, l'ocasió fa el lladre, pues, va ser una mica així. De que, ostres, ens agrada, pues, va, fiquem-s'hi. I va començar una miqueta així.
Clar, és una d'aquestes coses moltes vegades, aquests llocs, no? Aquests restaurants, santuaris i així, que moltes vegades, i ara no malinterpretis, moltes vegades hi ha una oferta culinària, diguem-ne, que és més pensada, diguem-ne, amb el turisme que no pas amb la gastronomia. Però aquí, mentre vas parlant, veig la carta i aquí hi ha molta cuina casolana, molta cuina catalana.
Sí, nosaltres només fem cuina catalana, que és la que sabem fer. Vull dir, la cuina hi ha la meva mare i una altra senyora, i clar, vull dir, seguim la cuina que s'havia fet tota la vida. Vull dir, quan els avis ja eren aquí i ja cuinaven això, doncs ara ho hem de continuar i ho hem de mantenir tot el temps possible, perquè aquesta gent se'ns acaben.
Quants anys té la teva mare?
76.
Ah, per tant, vol dir que ella va començar aquí quan tenia 55 anys a cuinar, però ja devia cuinar, no?
Sí, ja havia cuinat abans. Quan hi havia els meus avis, ma mare tenia, llavors tenia de 25 fins que va tenir 35 anys, ja venia.
Aquí hi ha una cosa important en tot això, que és aquesta reivindicació de la cuina catalana, que suposo que moltes vegades, no sé si us ha passat a vosaltres, però que teniu, diguem-ne, molts inputs a vegades per canviar coses, no? Tu com ho veus, això? Perquè la cuina catalana sembla que hi hagi, mira, fa molt poquetes setmanes que en parlàvem també aquí a la Fonda i parlàvem amb el mestre del Set Portes i ens deia que hi ha molts plats de la cuina catalana que estan en perill d'extinció.
Sí, hi ha plats que desapareixeran, però també hi ha plats que és impossible treure'ls. Jo penso que hi ha plats que s'has de mantenir tu per mantenir l'essència del país on ets. No ho sé, per exemple, unes patates emmascarades, aquí a Pinós hi han de ser sempre, perquè la patata s'havia menjat tota la vida. Hi hagués guerra, no hi hagués guerra, hi hagués fam, hi hagués... Però s'ha de mantenir la patata, la botifarra negra, la cansalada. Hi ha plats que crec que els has de mantenir ja per tradició del lloc on vius.
Home, aquí al Solsonès sou rics, diguem-ne, en productes, sou rics en pagesia. Hi ha molta artesania alimentària, no? També és més fàcil cuinar quan tens un bon producte. I aquí en teniu de bon producte.
Aquí tenim molt bon producte, perquè gairebé tot és de proximitat. És a dir, tot el que agafes és d'aquí. No aniràs a comprar una cosa fora quan ho tens aquí tocant a casa. I és el que has de mantenir per poder fer la roda i per poder donar vida al país.
Mònica, la teva mare, mira, ara la sentim que va picant, no sé si està fent la picada pel guisat que deu tenir, però veig que som a l'estiu i aquí a la carta hi ha escudella de galets amb pilotilles, amb mandonguilles, perdó.
En fem tot l'any. Hi ha uns plats que els fem tot l'any, sigui hivern, sigui estiu, l'escudella, les emmascarades, però l'escudella s'agrada. És un dels plats que ens marxa més. A l'hivern és moltíssim, a l'estiu no tant, però també marxa.
Ara imagina que molta gent, per exemple, a Barcelona ciutat, segurament que es menjarà un ramen i que si un restaurant de Barcelona, doncs que fa cuina, diguem-ne, popular o cuina catalana, fes escudell i carn d'olla, potser li diria, home, on te vas amb aquesta color, no? Però, en canvi, venen aquí i se la mengen.
Sí, perquè aquí a pagès o a rural hi ha prest a menjar coses d'aquestes, perquè és el que hem dit abans. Hi ha l'escudella de carn d'olla perquè és típic, bueno, ja treus els productes d'aquí, tu has de fer, perquè és una cosa que s'ha fet sempre.
Quin és el top 10, podríem dir, de la cuina del Pinós? Si venim aquí a menjar, què és el que no podem deixar de tastar?
Ui, moltes coses. L'escudella, les emmascarades, el peu de porc, la vedella, la brasa, perquè és brasa de llenya, vull dir, clar, molts productes.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això i és que vosaltres esteu bastant allunyats, podríem dir, de qualsevol nucli urbà, però com veus la cuina catalana més enllà de, per exemple, que al cap de setmana hi hagi molta gent de que pugui venir i que pugui menjar aquí, o, per exemple, plats de la comarca que estiguin, això com dèiem abans, no?, en perill d'extinció. Em sembla que l'altre dia en Manel m'explicava, no sé què, d'un plat de guixes.
Sí, les guixes nosaltres les fem, però només les fem dos o tres cops l'any i prou. És un plat normalment d'hivern i les fem al gener o al febrer i en fem un parell de caps de setmana. És un plat que abans tothom en menjava, es feia sempre i nosaltres ara l'hem recuperat, bueno, ara. A Pinós sempre el fem per Sant Vicenç, que és el gener, i el fem cada any.
I què són això de les guixes, a veure?
La guixa és un llegum. Passa que és difícil d'explicar, és com un llegum, com la mongeta, i la gent den els altramuces i es fa igual que un llegum, sí, sí.
Que bo, que bo. Escolta, la teva mare suposo que fa 21 anys doncs s'havia agafat això d'una manera, però ara amb 71, que encara segueixi cuinant, això és, sobretot és especial i sobretot perquè cada vegada hi ha menys gent, diguem-ne, d'aquestes edats a la cuina, que per certa manera, en certa manera, diguem-ne, ja els hi pertoca, no? Però clar, si deixen de cuinar, qui cuina aquí? És a dir, tenim relleu? Tu creus que hi ha un bon relleu generacional a la cuina catalana?
Jo crec que no, que aquest relleu es va acabant, perquè la cuina catalana, la gent gran, es van acabant i el jovent no vol continuar. I com que no vol continuar, doncs no hi haurà relleu. I de part que el jovent quan continua potser mirem més receptes d'escola que no receptes de què feien abans els nostres avis o els nostres pares.
Falta una mica aquesta figura de l'aprenent, no?, o de l'aprenenta. Això ens n'hem oblidat i és una pena.
Sí, però amb aquesta figura de l'aprenent ens hem oblidat amb tots els oficis. Seria important que fos amb tots els oficis, no només a la cuina, amb tot. Si vingués la gent disposada a dir, mira, jo ajudo i aprenc, no, ara avui en dia la gent, clar, ja no vol fer això amb cap ofici.
Home, hi ha una cosa que diem que ha canviat, i això també és bo, i és que avui en dia, quan vinculem la gastronomia i el turisme, fa, per exemple, de que, mira, ara veig aquí que això ho feu molt bé, que és de poder fer aquesta joint venture, entre cometes, amb productes o productors molt a prop. Veig, per exemple, Manel, aquí deus tenir alguna cosa tu, aquí veig la ratafia del Miracle i els carquinyolis del Miracle aquí a la barra.
Home, sí, sí, estem supercontents de que la Mònica vulgui tenir el nostre producte, en aquest cas de molta proximitat, i que el vulgui tenir aquí, doncs sí, evidentment es ven també a Pinós.
Hi ha una cosa molt important en tot això, que és a vegades aquests productes, diguem-ne, sigui doncs, una cosa dolça com la ratafia, no?, que ara està molt de moda, però a vegades també productes tan banals i tan, diguem-ne, del dia a dia que sí que no veus la marca, però que ho dius, no? Per exemple, el porc, no? Que aquí és una comarca on hi ha molt bon porc.
Sí, aquí hi ha molt porc, moltíssim. Llavors també el porc que necessites per fer el peu de porc o aquestes coses també les treu sempre d'aquí a la comarca, sempre. Pensa que aquí al Solsonès hi ha molt porc, hi ha molt vedell, hi ha molt pollastre, vull dir que pots treure molta vedella, és que hi ha de tot, de tot.
Sí. Clar, però això és una altra cosa, és, no? Tu tens una oferta culinària, perdó, una oferta gastronòmica, l'altra és que la gent t'entengui. És a dir, la gent quan ve aquí entén el tipus de cuina que tu fas, o també, diguem-ne, la gent cada vegada té un pensament més global i busca una oferta diferent. Cosa que sospito que aquí la gent ja sap que quan ve aquí ve perquè ja sap el que es trobarà.
Ara t'anava a dir això. Jo penso que un 95% de la gent sí que sap el que ve. Sempre hi ha algun despistat que no ho entén el que ve menjar, però bueno, això passa amb tots els sectors o amb tot arreu, no? Però en general aquell que ve sap el que ve a buscar. Ara, de vegades sí que sempre hi ha algun perdut que diu, ai, saps? No, saps? Pensava que era una altra cosa. Doncs noi, no, estem a pagès i mengem producte d'aquí.
Mònica, d'aquí a pocs mesos serem el 2024, ara estem a les vacances d'estiu per a molta gent, no? Però de ben segur que tu ja us estàs pensant, hòstia, i l'any que ve 500, i ens ha tocat a casa, no? La meva família, aquest projecte que tu fa 21 anys, no sé si vas pensar que al cap de 22 anys series aquí al capdavant. No sé si em prepares alguna.
Estem pensant preparar-ne alguna, però no sabem massa bé el què encara, eh? Perquè volem fer alguna cosa durant tota una setmana, o això segur, però encara ho estem acabant d'estudiar. Com que és el setembre i ho veiem que encara ens queda un anyet, tenim temps. Quan ho vaig agafar no hi pensava pas amb els 500 anys. Ara sí que anem dient, hem de fer alguna cosa, però encara no sabem massa bé el què. Però sí que serà durant tota la setmana, això està clar, que no serà tot en un dia, eh?
Clar, imagina't, fa 500 anys aquí, aquí no hi havia cap plat amb patates, ni amb tomata, ni amb samfaina, perquè, clar, feia poc que s'havia descobert Amèrica i, de fet, les patates, fins al cap de 300 anys gairebé, no es van menjar. Com creus que es menjava aquí fa 500 anys?
Uf, doncs mira, moltes espècies, això segur, i carn, segur que de porc n'hi havia, segur que de gallines n'hi havia, llebres n'hi havien, devien menjar coses que també ara serien impensables de menjar, coloms, es menjava colom, vull dir, es menjava coses que ara no menjaríem.
Oh, però coloms, colomins, sí que se'n mengen aquí. De fet, molt a propet, aquí a Villa d'Ordis, tens una de les poques granges de colomins, diguem-ne, allò, colomins de criats a bé, per menjar, per la restauració, i de la que els millors cuiners i cuineres de Catalunya venen a buscar, no? Però clar, ara, per exemple, hi ha molta caça, no? No sé si et demanen molta caça.
Demanen, però cada vegada menys. Tu has de pensar que la gent, de vegades, si saben el que mengen, tenen una mica enrere, no sé, a vegades com demanar conill, no? Avui en dia que el conill, hi ha gent que el té com a mascota, potser després si ha de pensar que es menja un conill, no se'l menja. Caça, hi ha gent que en menja. Però clar, ara imagina que jo et dic cabirol i tu estàs pensant en aquest cabirol que salta allà al bosc, no? Potser després no en menjaràs. Vull dir que també moltes vegades avui en dia la gent costa molt a pensar el que menja. No sé si m'explico bé. I això moltes vegades la gent es tira enrere, és com jo sé, és com t'he dit jo abans colom, no? Vull dir, ja guisava colom i estava acostumada a menjar colom. Parla la gent que veuen els coloms, ai, que macos, no sé.
Home, sí, perdona, Mònica, però si penses que aquests coloms són els que hi ha allà a la plaça Catalunya de Barcelona, malament anem, no?
Clar, llavors, però a vegades la gent tenim aquesta mentalitat de dir, ui, no ho sé, hem parlat l'altre dia que vam servir un plat, amb això que dèiem del conill, a vegades algú deia, ai, saps, com sempre li va fer la broma amb l'altre, t'estàs menjant, saps? Suposo que tenien com a mascota un conill i l'altre li va fer la broma, no? Clar, que moltes vegades... Avui en dia passem d'aquest límit, d'aquestes coses. Clar, fa 500 anys, clar, qui sap el que menjaven, sovint coses impensables, això segur, que ara no ens menjaríem, eh?
Home, clar, estem parlant del 1520, per tant, mira, el 1340 hi va haver el primer llibre de cuina escrit en llengua catalana, el llibre del Sensoví, i el 1520, precisament, el llibre del Coc. I allà, com deies, hi havia moltes espècies, hi havia molta carn de porc, molts guisats, molt estofats. Bé, haurem de tornar a agafar la cassola. De fet, en deus tenir una bona colla de cassoles aquí, no?
Déu-n'hi-do. Quan fem els estofats i que fem d'això, necessites bastantes cassoles. Això sí.
Estem, com dèiem, el 2023, d'aquí a un any farà 500 anys que aquest hostal de Pinós don menjar a la gent que s'hi acosta aquí, però hi ha una cosa important, i és la part més personal, i ja no parlaríem només d'aquí un any, sinó d'aquí 10, no? I tu també ets jove, però com et veus d'aquí 10 anys, aquí a l'hostal de Pinós? Com veus que evolucionarà la cuina?
Ostres, no sé d'aquí 10 anys què passarà. A mi m'agradaria que passés, però és que continués la cuina casolana, cuina d'aquí, que la gent continués menjant els porcs, la vedella, que continués menjant conill, és a dir, que es anés agafant producte d'aquí, saps, de proximitat. Espero que sigui així, que la gent mengi un pollastre, doncs no sé, actualment nosaltres agafem pollastre de guerres, doncs que sigui pollastre, si no de guerres d'un altre lloc, però que siguin productes d'aquí. Saps, que no anem a buscar un producte fet en un laboratori o un producte fet aquí sap on, que es pogués viure d'aquí, que fos mel d'aquí, saps? Tot de proximitat.
Manel, ara que tenim aquí, que anem compartint taula, hi ha una cosa molt important amb tot això, que és, diguem-ne, el valor que un li dona, no? És a dir, com ho hem de fer perquè la gent valori allò que tenim, no? I que moltes vegades, diguem-ne, se'n recordi, no perdi, no? No oblidi d'on venim, aquests orígens que tenim, no? Perquè la pagesia, malauradament, moltes vegades la veiem, no? Ara veiem aquests camps aquí que estan uns ja segats, els altres encara per segar, però quina pena que després aquí no es pugui cultivar una cosa ni que doni de menjar als humans ni als animals.
Home, tens tota la raó. Jo crec que en el cas de Pinós és quasi bé fer un acte cultural venir-hi a menjar, perquè hem estat escoltant a la Mònica amb tota la part històrica d'aquest lloc i tot el que ha acumulat al llarg d'aquests anys, i realment no només és venir a menjar, no és un tema nutricional o de necessitat, sinó que, com deia abans, és quasi un acte cultural, no? Perquè de cop i volta t'immueixes amb tota la història que hi ha en aquestes parets, amb la tradició dels menjars, amb tot això. Llavors, si no ho veiem sota aquest prisma, doncs home, sí que pot passar d'una forma més ràpida a la incorporació d'altres plats, etc. Però si ho veiem des d'un prisma històric, jo crec que té un valor molt important de patrimoni directament.
De fet, ens pot servir l'any que ve per agafar una mica el llibre del Coc, no? Repassar-lo i veure què és el que avui en dia hi ha d'aquestes receptes que puguin ser actualitzades, no? Perquè n'hi ha moltes de receptes, però dius, ostres, això avui en dia encara la gent s'ho menjaria. Altres potser no, però segurament que la gran majoria sí.
Moltes receptes, ens dic segura que sí, perquè ja havíem mirat aquest llibre del Coc, havíem mirat que havíem fet un parell de plats amb el Manel, i vull dir, hi ha coses que sí, que passa que a vegades costa que la gent hi entrin perquè ho desconeixen, però no perquè sigui més bo o més dolent, sinó perquè la gent ho desconeixen. I com deies abans, què podríem fer perquè la gent no oblidi o perquè mantingui? La gent no valorem una cosa fins que no la deixem de tenir. Si passéssim un any o dos que una cosa no la poguéssim provar, quan la provaríem, diríem, ostres, que n'estava de bo allò.
Jo crec que una d'aquestes coses que és important és tornar a reconèixer aquells sabors que tenim, no?, a la pupil·la. A mi em fa molta gràcia moltes vegades quan, a vegades a les xarxes, no?, que avui en dia, diguem-ne, és el present que de molta gent, fas un plat o fas una recepta o poses un producte, hi ha molta gent que diu, hòstia, això jo ho menjava quan era petit, no? I la meva reflexió és, i per què no ho menges ara?
Suposo que és perquè el que dèiem abans, la gent de gran marxa, suposo que allò ho feien els seus pares quan eren ells petits, els pares ja no hi són, aquesta gent s'han fet grat, i aquella cuina que feien ja no la fan. També per què? Perquè les ciutats s'han fet més ciutats, els pobles s'han fet més grans, i potser abans la gent cuinaven amb el que tenien allà l'or, tot això s'ha anat perdent. I llavors, clar, per això la gent, hi ha coses que no les fan, com dèiem abans, les guixes. Abans la gent feien guixes perquè ho cultivaven a casa, perquè ho tenien. La gent feien patata perquè ho tenien a casa. La gent cuinava en porc perquè ho feien a casa. Ara tothom, anem estressats, anem a comprar el més ràpid que trobem per fer menjar ràpid. No, perquè això, en canvi, la gent abans ho cuidaven a casa. Tenien les gallines, tenien els ous i ho feien. I no era tant a pagès. Vull dir, Barcelona mateix, la gent tenien de tot. Vull dir, no calien pas marxar pagès per tenir de tot. Als voltants de Barcelona la gent també ho feien, això.
Va, Mònica, Manel, jo us preparo un repte. D'aquí un any quedem aquí i fem un menú de fa 500 anys o què? Què us sembla?
Ah, jo m'hi apunto. Jo sí, sí.
Què, Manel, què dius?
I tant, amb molt de gust, serà un luxe.
No sé si fa 500 anys ja feia ratafia aquí.
Això realment no ho sé, però com deies abans, aquesta idea de recuperar receptes, Quan es va fer la celebració de l'aniversari del 1714 s'han editat moltes receptes d'aquella època i segur que amb la Mònica i la seva mare tindran la capacitat de recuperar-ne algunes per poder-les posar a la taula.
Sí, mira, que maco que és poder acabar avui dient Felices Vigílies, no? En un any, no? Normalment les Felices Vigílies són del dia abans, no? Però, home, amb 500 anys d'història crec que podem dir-ho un any abans, no, Mònica?
I tant que es pot dir un any abans, i tant, si ja hi som.
Doncs Felices Vigílies a l'Hostal de Pinós. Ens veiem d'aquí un any, si Déu vol.
Moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I avui volem fer quilòmetres avui. Mira que ja m'agradaria anar-hi, però no, m'han dit que no des de Catalunya Ràdio. I ho farem mitjançant una trucada telefònica, perquè anem a trucar directament cap a Filipines, que allà hi tenim en David Ilibón, amb el seu projecte que ja fa uns mesos en van parlar i ara ens sembla que ja estan fent el rodatge. David, com anem? Com va tot?
Hola, Pep, què tal? Pues mira, molt bé, molta calor, però anem tirant.
Sí, aquí a Filipines també fa calor l'estiu, a l'estiu nostre.
Hòstia. Aquí hi ha estiu tot l'any. Estem a 38 graus.
Hosti, tu, com vius així tot l'any aquí?
Doncs pues mira, i plovent tot el dia, eh? Que tenim tot el dia plovent. Tot el sant dia plovent. Fins aquests mesos tot el dia plovent. Ara, o sigui, un desastre és això. Però bueno, ja estem acostumant.
Ens anem acostumant. Home, ara ja fa una conya de temps. Sí. Escolta'm, ja fa un meset que has obert el bord, no?
Sí. Ara fa exactament un mes que hem obert el bord i vam començar el que li diuen ells aquí, el show opening, que és l'obertura suave, que ho fem molt, aquí ho fan molt com els anglosajons, diguéssim. Obrim el restaurant a mitges, amb un 15%, i per fer un rodatge d'un mes. Això és el que es fa normalment aquí. No s'obre a saco com a Catalunya, que a Catalunya anem molt a saco. Aquí anem molt d'una altra forma, molt diferent.
Escolta'm, ja t'hi has acostumat a aquesta manera de fer dels filipins?
Hòstia, costa.
Sí.
Aquí sí que és slow by slow. Això sí que és slow by slow, eh? Perquè tot és, aquí tot és incoming, tot està viniendo.
Home, doncs mira, els que encara no hem fet vacances, doncs mira, potser quan acabem venim cap aquí a tastar el nou restaurant de l'Ibon i d'en David, el Born, no? Que, a veure, segurament que han canviat coses. Què hi tenim a la carta aquí? Què podem trobar?
Doncs pues mira, pots trobar des d'un peix al forn, a la catalana, pollastre de pagès al forn, patates braves, bombes de la Barceloneta, peixet fregit del dia, croquetes de pollastre, croquetes de trufa, bueno, ostres, estic tartar, un munt de coses, el jòsper, un entrecot o un filet que fem al Cafè París, bueno, una mescla de tot.
Molt bé, molt bé.
Però molt bé, molt bé, molt bé.
Escolta, i ha sigut dura, diguem-ne, allò, poder ensenyar, haver d'ensenyar tots els plats, la manera de treballar, les bases de la cuina catalana que utilitzes, no? Una senzilla croqueta, per exemple, que ells les croquetes, sí, o diguem-ne, els brunyols els fan molt diferents a nosaltres.
Pues sí, perquè pensa que tota la gent que tinc treballant venen de cuines asiàtiques, xines, tailandeses, japoneses, i clar, ells els gustos no estan acostumats als nostres. Ells, com dic, jo tinc un gust plain, que li diuen, plano. Ells no saben distingir la sal. Llavors, quan tu poses una croqueta d'aquestes de rostit molt potenta, ells pensen que tot és salat, i no és salat, és la base, el brou que li fotem a la croqueta, tot això. I això és un veritable problema. M'estic trobant un problema que tothom diu, oixa, però si això està salat, dic que no està salat. Que això és el brou, és la potència que té. No estan acostumats a això. Ara, bueno, aquí estan nosaltres per començar a ensenyar-los.
Hi ha algun plat, David, que no puguis fer perquè no has trobat el producte que s'hi assembli o un producte, diguem-ne, autòcton?
Algun plat que no pugui fer? Pues, per exemple, un bons callos no es puc fer. Aquí, no he trobat el...
No hi ha tripa?
No he trobat la... Sí, però la que tripa la vedella que ja no és més adequada i no trobo aquest producte com el que tenim allà, no és el mateix, tot ve importat, aquí no tenen vedelles, aquí només hi ha porcs, tot ve d'Austràlia, Nova Zelanda, i el que ve no m'acaba de... de convèncer. No acabo de convèncer. Algunes coses no les puc replicar, eh? El que puc fer, ho faig bé.
Doncs va, mira, acabem i et venim a veure, eh?
Ok, quan vulguis, estàs convidat, eh? I porta tots els teus companys i que et fotem aquí un bon sopar, un bon menjar, eh?
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Cent punts d'energia, energia segur solar. Són els punts d'energia que et són regalats cada dia just a trenc d'alba. Punts personals, no acumulables, però sí renovables el dia següent. Com els distribueixes, amb qui i amb què els inverteixes, determinarà una manera de fer, una guia imaginària, la teva pròpia cultura.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de Wolfgang Puck, que diu... Quan hagis comès tants errors com jo, llavors podràs dir que ets tan bo com jo. I és que la cuina és això, practicar i practicar i de vegades cometre errors. Esperem que us hàgiu passat molt bé amb aquesta fonda i si tot va bé ja ho sabeu. Ens trobeu aquí cada dia de 1 a 2 del migdia. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. Visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem
al teu costat, no hi ha res que em faci mal.